l'anàlisi de l'últim partit, l'estat de l'actualitat arlequinada, sortejos. Els arlequinats opinen a l'espai de debat del Tribuna Preferent, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Molt bon vespre. Com esteu? Benvinguts al Tribuna Preferent, aquest nou programa de la temporada, avui dilluns 13 de novembre del 2023 i una altra setmana amb una situació al Sabadell extremadament moguda, podríem dir-ho. Classificatòriament parlant, l'equip ha tocat fons. És una evidència. El Sabadell, després dels resultats de la dotzena jornada, és cué, és l'últim classificat amb aquests 7 punts en 12 jornades, un balanç tristíssim. De fet, des dels 3 punts per victòria, el Sabadell mai havia començat amb 7 punts en les 12 primeres jornades. Insistim, la situació, la classificació és no es pot caure més a baix. És, ha tocat fons. Ara bé, el Sabadell porta 6 derrotes consecutives. Aquesta ratxa, que també feia 20 anys que no es veia el club en Lliga, i que, més enllà d'aquestes derrotes, ens deixa més la lamentable sensació de l'últim partit, especialment dels 12 primers minuts, amb el 3-0 del Barça Atlètic, que, vaja, és que va sentenciar el partit en aquell lapse de temps. És cert que el Sabadell, doncs, es va trobar el regal amb el 3-1 de Sander al final de la primera meitat, que va poder fer el 3-2 en aquella ocasió de Manel, especialment, però, vaja, una altra concessió, 4-1, i cap a casa, una setmana més amb aquella cara de babaus i, sobretot, sabent greu pels arlequinats que es van quedar a casa, però també, sobretot, pels que van pagar l'entrada al Johan Cruyff. En qualsevol cas, han passat ja 48 hores d'aquell partit. De moment no hi ha hagut comunicats del club més enllà del que vam veure, viure ahir en relació al cas Raúl Baena. Després el comentarem també, però insistim que l'actualitat avui, dilluns, dia 13, passa pel que el Sabadell no ha anunciat encara cap destitució. De seguida explicarem el per què, perquè té un motiu tot plegat. I, sobretot, el nom propi de la jornada. Ho ha avançat el Sergi Garcés aquest matí, via X, via xarxes socials, i és el nom de Carlos Rosende, l'exsecretari tècnic del Deportivo de la Coruña, que seria l'escollit per part del club per fer-se càrrec de la direcció esportiva i agafar d'aquesta manera el relleu de Jaume Milà. Una operació, com deia el Sergi, no hi ha més novetats, no hi ha hagut novetats en les últimes hores, o no hi hauria hagut més novetats en les últimes hores, però una operació que estaria ben encaminada amb els termes econòmics ja tancats i que estaria, res, simplement pendent de serrells per acabar-se de tancar, de segellar. Així està el pati ara mateix. De seguida entrem en arestes que pot tenir això, derivades, què passarà amb Jaume Milà, què passarà amb Gerard Bofill. Hem obert ara fa uns minuts ja el canal de Twitch de Ràdio Sabadell i la quantitat de missatges era absolutament increïble. I, de fet, em vaticinava el Vicenç Hernández. Què tal, Vicenç? Com estàs?
Hola, bona tarda.
Em deia fa fora de micros. Avui batreu rècords.
Absolut. Absolutament, sí.
La gent està pendent, eh? La gent està ja amb ganes de saber cosetes i de veure què passa amb el Sabadell.
Correcte.
Albert González, director de Teatre Sabadellenc, que acabes d'estrenar obra.
Sí,
ara, m'esperaràs,
sí.
No?
Aquesta fa poc a Barcelona i fa poc una altra aquí a Sabadell. Vull dir que vaig estrenant coses, sí.
Ves fent promoció, també, si vols, allò, perquè la gent vagi una mica al teatre també aquestes dates nadalenques.
Bueno, estem a Barcelona fent una obra que es diu M'esperaràs, sí, al Teatre Aquitània. Però que passa que acabem diumenge, aquest diumenge ja. Portem 3 setmanes i ja s'acaba.
I la de Sabadell?
I la de Sabadell va ser una estrena per un festival, Festival Sabadell Escena, que es deia Atemptat, l'obra, i ara estem buscant sala a Barcelona a veure si algú la compra i tot. Vull dir que... Però bueno, hi haurà més coses al 2024, doncs...
Fet aquesta promoció. D'això, donar-vos ja la benvinguda a tots els que ens seguiu a través de l'antena de Ràdio Sabadell, també, evidentment, al canal de Twitch, perquè ja hem rebut una quantitat de missatges increïble en aquests primers minuts, fins i tot abans de començar el que seria l'emissió del programa. Ja sabeu que podeu participar, podeu deixar el vostre comentari, i això té premi, perquè entrareu en el sorteig d'una pizza, d'una comanda de 40 euros a Maximus, aquesta pizzeria que patrocina aquesta temporada el Tribuna Preferent. A veure, va... llegeixo alguns comentaris i comencem a entrar en matèria ja, per aquí... Deia, per exemple, el de Porgex. Estem molt dolguts. L'Òscar, que encertin, si us plau. El David deia per aquí, bona tarda, els 12 pitjors minuts que he vist de futbol en la meva vida. Jo no recordo cosa similar, eh? I mira que seguim el Sabadell des de fa uns anys, eh? Però vam haver de rescatar la Maroteca, tirar enrere, i vam arribar al 1948. Vull dir, estem parlant de 48-49, perdó, la temporada, 74 anys feia. Déu-n'hi-do. El Martí deia, bon vespre, la veritat és que només em preocupa no tornar-nos a equivocar. El Toni toca remar com sigui i evitar la catàstrofe. Demanaven per aquí també, doncs, dimissions. El Ferran diu, per aquí necessitem canvis urgents sí o sí. L'Oriol diu, l'única cosa que m'emprenya és que estiguem a dilluns a les 7 i no hagi passat res encara. Entrenador nou per mitja setmana i dos entrenaments només contra el Lugo. La Patri deia per aquí, bona tarda, per obra de teatre la que vam veure dissabte, eh? de les de terror, el Johan Cruyff. Bé, com dèiem, molts comentaris que estan arribant a aquesta hora. Gairebé que us passaré la paraula a vosaltres i que decidiu per on voleu començar, eh? Perquè tenim avui un triar i remenar. Us sembla que comencem per l'última hora, pel nom de més actualitat, pel nom de Carlos Rosende, però per com ha caigut aquesta notícia. Insistim en un dia de moltes reunions que no està encara confirmat aquest nom, que va per bon camí l'operació, però hi ha hagut reunions al matí, trucades, hi ha hagut reunions a la tarda i hi ha d'haver també reunions a la nit. Per tant, s'espera que en el dia d'avui no hi hagi cap decisió més i que tot el que hagi de venir sigui a partir de demà. El nom de Rosende, què us diu? Us agrada? No us agrada? Què us ha semblat l'aparició d'aquest nom aquest matí? Vinga, Albert, tu dispara.
Bé, és que a més quan veus la trajectòria dius, i això no es podia haver pensat a l'estiu? O sigui, quan acaba la temporada passada, que salvem els mobles una mica i comencen els balls de noms, es tarda tant amb la renovació de Miqui Lladó, jo m'esperava alguna cosa més la temporada passada. O sigui, quan s'estava formant l'àrea tècnica i l'equip, perquè no sé, va ser una aposta continuista 100% conservadora de no anar a màxims. O sigui, vale, molt bé, gràcies Miqui Lladó, perquè ens vas salvar d'un desastre que podia haver sigut més gran, però a l'àrea esportiva jo crec, i no sóc dels que incendio, i ara m'apunto a un bombardeig perquè les coses van mal dades i s'enfonsa el barco, i ja saps que no acostumo a rajar gaire per xarxes ni res, eh? Però era crònica d'una mort anunciada. O sigui, no sé quina experiència pot tenir Jaume Milà com a director esportiu d'un club històric com el Centre Esports Sabadell, quin coneixement té de la categoria, fins i tot de categories inferiors, també l'ha de tenir de categories superiors. Llavors crec que era una aposta molt arriscada, que et pot sortir bé una de cada, no sé, 100 vegades potser, aquesta aposta de, bueno, gent de la casa, vinga, va, apostem. Ja sabem que no hi ha diners i que el pressupost és el que hi ha i tampoc pots fer volar coloms. Però, no sé, jo m'esperava algun canvi i ja no et dic res quan va saltar Miqui Lladó, quedar-nos amb Gerard Bofill, que també moltes gràcies per el que va fer la temporada passada, però en què et basaves? En què els partits que va suplir a Miqui Lladó els va guanyar tots o quasi tots en aquell tram gairebé final de temporada? Quina experiència té Gerard Bofill a la categoria? Ja et dic, no sé, ara no és que em vulgui sumar a tirar pedres sobre la nostra teulada, però era bastant evident que podia passar això.
Vicenç?
Bueno, jo aquesta pregunta de per què no van fer l'estiu, jo crec que ens la va respondre fa uns dies aquí l'Àxel Torres assentat, perquè la intenció que hi havia a principi de temporada era molt clara: deixar un equip apanyadet, fer una inici de temporada maco i vendre. Aquest és l'objectiu que hi havia aquesta temporada en el Sabadell, pel que va dir Àxel Torres aquí assentat, no ho invento jo, ho va dir ell. La intenció era fer un equip que salvés la temporada o salvés la categoria 3 o 4 jornades abans que l'equip de la passada temporada, i per tant aquí ja entro en la meva opinió i entenc, llegeixo entre línies, que la inversió que es volia fer en aquest equip per passar aquesta temporada era una inversió més aviat limitada, a l'espera de poder vendre. Així és com arrenca el Sabadell aquesta temporada, pel que ens van dir. Llavors, és normal que miris de... Bueno, la gent de casa no m'ho ha fet bastant malament, com deies tu, ens ha salvat els mobles, ha passat la temporada, el mercat d'hivern no va ser dolent, amb la qual cosa això lliga perfectament amb la meva filosofia, la manera que jo tenia de veure el que havia de ser aquesta temporada. Insisteixo, fer un equip a Penyaret, estar a mitja taula, allà tranquil, i a veure si ve algú i em compro el club. Així és com entenc jo la no aposta decidida, ambiciosa, aquest passat estiu. Jo trobo la resposta a aquesta pregunta aquí. Que ens vam equivocar? Home, els números canten. Jo vaig ser un de les persones, i no me n'amago, que aquest estiu a través de Twitter i xarxes socials em va semblar fins i tot prové la tasca que havia fet Jaume Milà. Jo no me n'amago, perquè ara Jaume Milà ha matat a Manolete. Però Jaume Milà aquest estiu, hòstia, quan va fitxar Herrero, quan va fitxar Monroy, quan va renovar Hortolà, quan va, etc, va aconseguir mantenir en plantilla Cristian Herrera, va fitxar Manel... Hòstia, en línies generals les opinions eren boníssimes. I la primera, la meva. Si jo no me n'amago. Però, noi, ens hem equivocat. Ens hem equivocat. I bueno, tampoc, insisteixo, no crec que calgui ara mateix fer més drama del que ja tenim. Llavors tenim dues opcions: o plorem pels racons, ens amaguem sota el llit i no en sortim, o serenament, tranquil·lament i amb tota la calma del món diem: senyors, ens hem equivocat, agafem els responsables de la situació actual, els hi donem les gràcies per la feina feta, perquè no oblidem que són gent que a la base ha fet una feina brutal, tampoc oblidem que són gent que en el futbol base del Sabadell ha fet una feina extraordinària, però que en el primer equip no se n'ha sortit, no li han sortit bé les coses. Seiem amb ells, els donem les gràcies per tot, i això sí, és urgent, necessari, imprescindible donar un cop de timó radical en la política esportiva del club. I sobretot canviar la mentalitat. Canviar la mentalitat que tenim com a club, crec jo. A mi l'entrevista amb Àxel Torres em va deixar molt preocupat, perquè vaig veure una mentalitat petita, una mentalitat zero ambiciosa, de veure com passem els mesos, perquè és que els diners són els que són, perquè no arriba l'inversor... Estic d'acord, evidentment, això és una dificultat. Però, ostres, som el Sabadell. Tu digue-li amb el secretari tècnic del Cornellà que agafi un equip com el Sabadell, amb 4.000 i pico socis, amb un estadi com el que tenim, amb una massa social que es desplaça gairebé cuera 300 persones al ministre, al Johan Cruyff, en aquest cas. Hosti, per què, en lloc de plorar tant pel que no tenim, comencem a valorar el que tenim? Que trobem un club que no ens l'acabem. I ha faltat aquest potent d'ambició. Jo, si amb aquesta política vam anar a renovar Hortolà, vam anar a renovar aquest de l'altre i fitxar l'altre, i un cant, entenc com s'han quedat o han vingut. Perquè un club com el Sabadell ha sortit al mercat a dir que la meva intenció aquest any és salvar la categoria 3 dies abans que l'anterior. Ostres, en sèrio? És urgent un canvi de timó en la política esportiva i un canvi de timó en la mentalitat dintre del club. Escolti, senyors, es creuen aquest projecte? Se'l creuen al Sabadell? Doncs jo, sincerament, no crec que no se l'acaben de creure massa. Insisteixo, reconeixent les dificultats econòmiques, que, evidentment, el Sabadell té molts problemes, i els que estan a dintre ho saben millor que ningú, evidentment. Però, hòstia, hem de tenir una mentalitat més ambiciosa. Jo puc dir-te ara mateix, 10 secretaris tècnics d'aquesta categoria, no amb noms i cognoms, però com el sé, però estic convençut, 10 secretaris tècnics d'aquesta categoria, que els hi donen al Sabadell, hòstia, estan encantats de la vida. Vaig a un club amb 4.000 i pico socis, a un club que té 120 anys d'història, que tindrà 1.000 problemes, però és que som el Sabadell, hòstia. No podem anar amb aquesta mentalitat de, bueno, a veure si aquest any fotem allò una mica millor de temporada, venem i a veure com va això. Doncs no, perquè ara tenim el problema que tenim. Hem d'invertir, hem de córrer i hem d'anar a buscar el que hauríem d'haver anat a buscar fa molts mesos enrere.
Aquesta és la clau, no? No, potser, escoltant-vos a tots dos, aquest canvi ara de perfil del responsable de la direcció esportiva, no? Evident. Passem d'algú de la casa, anem a dir-ho així, amb tota l'estima del món, però
sí.
Amb un perfil més baix, més desconegut pel que fa a la categoria, a un noi, anem a dir-ho així, perquè és jove també, té 35 anys, però que ve de fer de secretari tècnic durant 2 anys a tot un Depor, que això és un màster, i això segurament val per 10 anys a qualsevol altre club, no?
I que te va fotre en playoff, el Depor també.
Els 2 anys.
Però és que, bueno, no ho sé. Ja ve de lluny, ja ve de lluny aquestes males praxis, em sembla a mi. Tampoc sé, o sigui, quan es va fer fora Manzanera, per exemple, abans que l'Hidalgo, a mitja temporada canviar el director esportiu, vale, sí, s'acosta al mercat d'hivern i és important que el director esportiu et confeccioni uns bons fitxatges i noves incorporacions al mercat d'hivern, però crec que el principal responsable ara mateix era l'entrenador. Sí, s'anirà Jaume Milà, però ja el podríem tenir des de principi de temporada, el Rosende. I ara, clar, ara vols netejar una miqueta la imatge, vinga, em carrego dos peces de cop. Sí, perquè fer tres incorporacions, que han de ser molt claus, aquestes incorporacions del mercat d'hivern, però a tu sí que et va agradar la continuïtat de Jaume Milà, has dit, i...
Bueno, perquè venia a fer un mercat de...
Semblava prou lògica, no?
Ja, venia a fer un mercat d'hivern molt bo, les sí, coses com però... són. I va portar jugadors que a principi de la pretemporada van ser peces més discretes perquè l'economia hauria de ser la que va ser, entenc que posteriorment van entrar més recursos al club, i van començar a arribar una sèrie de jugadors que dius, bueno, escolta, Marrero se'l rifaven, eh? Va ser el millor de la Morevieta, eh? Monroy va fer un temporadón amb la Boronyes, eh? I vam renovar Hortolà. Quan vam renovar Hortolà, i jo primer... Vam fer la conga aquí al passeig, eh?
Bueno, un meló, també, Hortolà.
Bueno,
per mi és un meló que caldria obrir.
Estem d'acord, perquè ara la seva tajupalla és la que és, però escolta'm, a l'estiu passat anàvem a la Salut a posar espelmes, perquè renovés Hortolà.
Sí, sí, sí.
Clar, és que hem de fer una mica de memòria, i Hortolà va renovar. I Hortolà, quan el van entrevistar en un entrenament, va dir, m'he quedat perquè jo estic molt a gust aquí i perquè va mig, inclús, va venir a dir com, i amb els jugadors que vindran farem un bon equip.
No, jo era el primer que vaig pensar, ara. El fitxatge de l'estiu és la renovació d'Hortolà.
Evidentment, evidentment.
Pot sortir a la foto des de principi, perquè et salva molts gols, però
totalment
també n'està regalant, no sé, és que quantes vegades ha sortit a la foto, des de principi de temporada.
És a dir, si fem l'anàlisi, aquí, després de 12 jornades, jo estic en la línia del Vicenç, també, eh? Veient aquesta trajectòria del mercat d'hivern de l'any passat a ençà, amb l'equip salvat a falta de dues jornades i amb un context econòmic que era el que era, vaig veure la lògica la seva continuïtat. No sé si coincidiu en el diagnòstic, que el que pesa aquí sobretot són dues coses. Un, que la plantilla queda descompensada, perquè és una autèntica realitat, és així, ho hem vist ara amb la lesió de més de Monroy. I dos, i els números són els que són, l'aposta de Milà, la segona aposta per Bofill, que no ha sortit, numèricament no ha sortit bé, és evident, és un 0 de 15. Exacte. No sé si coincidiu que són els dos factors que poden haver pesat per portar aquesta decisió. Més enllà, després de tot el que es diu, es deixa de dir, al voltant de com, d'aquelles paraules de Lladó, que es referia a una persona invasiva, d'un estil, d'una manera de ser, eh? Però, però que sobre la taula hi ha aquestes dues qüestions que comentava com a possible diagnòstic del per què es decideix fer aquest canvi.
Tot i que crec que, és que creia, cau pel seu propi pes aquesta decisió que hi ha hagut ara, és que era evident, jo crec que tothom l'esperava, ja abans del partit contra el Barça B, segur que l'ambient ja tothom estava pensant, bueno, quan serà, quan passarà això, perquè era bueno, és que es veia venir que si salvaves els mobles contra el Barça B, contra el Lugo, tornava a ser una finalíssima que si no es guanyava saltaven pels aires els dos, no sé per què, però hi havia aquesta sensació de que saltaven els dos.
Hi havia diners perquè saltessin els dos?
No, és que aquesta és l'altra.
Jo la sensació és que el club hagués fet saltar a molta més gent fa molts dies, però és que no havíem que pagar-ho. La impressió, no informació, perquè no tinc ni idea, però la impressió des de fora és que tothom demanen canvis, jo primer, però aquests canvis s'han de finançar, això s'ha de pagar, aquests senyors se'ls han de pagar unes bestretes, ha de pagar una sèrie de diners, i el qui vingui no vindrà gratis, això s'ha de pagar. On són els diners per fer-ho?
No, clar,
aquí a Sabadell no els busquis, no hi són.
Deus apurar al màxim fins que ja sigui insostenible la situació.
Encara sort, dintre la desgràcia, que els inversors, pel que vaig llegir, estaven al Johan Cruyff l'altre dia.
Hi havia dos inversors l'altre dia.
Fantàstic, fantàstic, perquè jo crec que la magnitud de la tragèdia la vam veure en directe.
És important diferenciar inversors de compradors del club. No estem en aquesta tesitura, estem parlant de dues persones suposadament que invertirien en el club. Que van veure la magnitud de la tragèdia, com deies, Vicenç, i que... És cert que és un dels aspectes que estaria dificultant el fet que el Sabadell pugui trobar més inversors, algun comprador, si algú es fixarà en la classificació i veu el Sabadell últim amb 7 punts. Home, li entren els dubtes.
Normal.
Però també és una evidència que si tu, al final, ara apostes per una figura com la de Rosende, que de seguida doncs, l'Adrián Arroyo ens farà un perfil, si tu apostes per una figura com la de Rosende, més un més que probable entrenador nou, 99,99%, més una promesa de poder actuar en el mercat d'hivern, perquè està clar que... I també crec que és una evidència, no? Si tu busques un perfil com el de Rosende i li dius no hi haurà calés aquest hivern, et diu, home, doncs potser gràcies per venir i busquis algú altre.
Correcte. Sí.
Però aquesta era la situació, insisteixo, que l'altre dia hi havia un parell d'inversors.
També et dic que amb això del mercat d'hivern jo estic d'acord, jo crec que hem de fer canvis, Però és que ara mateix jo crec que tothom coincideix que el 80% d'aquest equip no serveix per res. Home, a veure, jo deixaria passar aquest marge, si realment arriba un nou entrenador i arriba una nova etapa, anem a deixar aquest marge, a veure si hi ha jugadors que desperten, no desperten, i després valorem. Perquè sense anar més juny, la temporada que va arribar a Monitis, a Caixa, a l'hivern tothom l'hagués enviat cap a casa seva. Sí o no? Uh-huh. Arriba un senyor que es diu Monitis...
Ni un gol, havia fet.
Correcte, agafa un senyor Monitis, l'assenta en una cadira, parla amb ell... Hosti, tu, 3 o 4 jornades i Caixa era aquí Maradona.
De fet, et diria...
Però dic que, bueno, igual un nou entrenador és capaç de recuperar peces que ara mateix estan absolutament anul·lades mentalment, físicament, com vulguis dir. Podem recuperar jugadors, bons jugadors que continuen tenint l'equip, que els tenim. Els netegem una miqueta al cap i poden tornar a rendir el que s'esperava d'ells? Per què no?
És que aquí vingui se li ha de donar el vídeo del partit contra la Ponferradina... que allò no sé si va ser un miratge enmig del desert, se li ha de donar allò i dir, mira què van fer, per aquell partit semblava que ens anàvem a menjar el món.
Sí. Herrero va jugar de lateral, tu. Espectacular,
I veníem també, no sé si va ser el següent partit o va ser l'anterior, aquella remuntada contra l'Osasuna a casa, que ja veies ambició en l'equip. Bueno, van ser dos oasis, però...
Sí.
Jo crec que allà ens hem d'agafar, perquè... I crec que qualitat hi ha. Jo fins i tot vaig arribar a pensar, ostres, hi ha més bona plantilla que l'any passat.
Sí,
en aquests dos partits.
Sí.
Ara ja no sé què pensar.
Per cert, que ara em recordaven també per via interna que un d'aquests dos inversors que hi havia, el Johan Cruyff, un d'ells és sabadellenc, també. Per tant,
seria
una bona notícia que algú del teixit empresarial de Sabadell també s'involucri.
Les gràcies sinceres és d'aquí.
I van aguantar fins al final de la primera part.
No era la primera vegada que veia el Sabadell.
No,
també ja ha estat a la nova Creu Alta.
Anava curat d'espans.
No és el millor tram, evidentment, per veure l'equip. A tot això, per no desviar-nos massa, de seguida també parlarem del partit, etcètera. Vaig amb dues qüestions. Abans d'escoltar l'Adri parlant de Rosende, abans una altra qüestió. El tema de Jaume Milà, per què no hi ha hagut comunicat fins ara? Pel que hem pogut saber, i ho poso també en molts condicionals i de seguida també us ho pregunto a vosaltres, no hi ha hagut cap comunicat perquè hi hauria el dubte o s'estarien plantejant d'oferir en aquest cas a Jaume Milà poder tornar a ocupar una posició, un càrrec en el futbol base arlequinat a Olímpia. Seria una possibilitat que estaria damunt la taula a l'hora de plantejar-li al Sant Cugatenc. Faltaria, evidentment, que ell acceptés, no acceptés aquesta proposta, aquesta possible opció que hi hauria damunt la taula. Per aquest motiu encara no s'hauria produït un comunicat, si és que s'acaba produint, insistim, perquè pot ser que el club acabi dient, escolta, Carlos Rosende és el nou director esportiu, insistim, i Milà passa a ocupar un lloc en una estructura del futbol base. A la vista està que els resultats a Olímpia han estat impecables aquests anys.
Aquest cap de setmana.
La victòria contra el Barça, 3-1.
Per això mateix, és a dir, clar, és una mica diferencial. El que passa és que, clar, quan el pal de paller està com està, sembla que tota la resta hagi de ser un solar, i no estic d'acord. És a dir, el primer equip va com va, però la feina que s'ha fet a la base és una feina extraordinària, en molt pocs anys, en un temps rècord. I fruits d'aquesta molt bona política els estem veient al primer equip, amb un Sander Bayer i jugadors que estan donant Bladis i companyia. És a dir que...
Entendríeu, llavors, la proposta, i dos,
És que tant de bo accepti. Mira que et dic, tant de bo accepti.
Si acaba bé, t'insisteixo, que ho poso amb tots els condicionals.
És a dir, que jo crec que... Hòstia, jo també estic molt emprenyat, eh? I avui, i jo, per Twitter, els 10 minuts del partit del Barça, estava demanant el cap de tota la cúpula esportiva. Jo sóc el primer que ho vaig fer. No m'amago, eh? Ho vaig fer. Però, hòstia, també pares a pensar i penses, aquests senyors no venen del no-res. Aquests senyors venen de fer, insisteixo, una gran, gran, gran feina al futbol base. Doncs aquests senyors accepten tornar d'allà on van venir i on van fer una feina brutal, doncs jo crec que és una magnífica notícia pel club, sincerament.
Albert?
Sí, jo l'entendria que li proposessin això, entendria la proposta, i llavors tinc dubtes de si acceptaria. O sigui, clar, un cop vas escalant posicions a nivell professional o en el club, que després et diguin, vinga, i ara torna una miqueta, un esglau a baix...
Depèn de la visió que tingui del futbol base, si ho veu com un menysteniment o com ho veu com un, ostres, doncs aquí ho has fet bé, vull que continuïs aquí, confio en tu perquè continuïs portant el que per mi és una peça clau en un club de futbol i menys com el Sabadell, que és el futbol base. Per mi no és cap deshonra ni cap, no, escolta, ho hem provat al primer equip, no ha sortit bé, tornes al futbol base, ho has fet, no bé, no, espectacularment bé. Pots seguir fent una bona feina pel club des d'aquí? Vols fer-la? Doncs fantàstic. Que no vols fer-la? Ho entenc i ho respecto.
Aquí hi ha de tot, eh? Els comentaris, eh? El Toni diu, estem de conya, la seva etapa ha passat i podem pecar del mateix amb el nou entrenador. Dèiem per aquí, el Manel també, que pot seguir fent feina però en el futbol base. Aquí deia el Patilles i el Llaner, no. El Milà futbol base, no. Som una ONG. El Jaume no ha de seguir el futbol base. Hi ha opinions per tots els gustos, eh? Però insistim que és una... informació que hi hauria amb tots els condicionals damunt la taula. Falta, evidentment, que el protagonista l'accepti i que s'acabi materialitzant abans aquesta proposta. El Raül diu per aquí, crec que la seva etapa al centre d'esports s'ha acabat. El Murci deia per aquí, també es podria contemplar que Bofill segueixi com a segon entrenador. Així t'estalvies el finiquito. Bé, ara parlarem també d'això, eh? Abans d'entrar en el tema la carpeta banqueta, l'Adrián Arroyo, que ens ha fet un perfil en vídeo, també, doncs, si esteu a l'antena amb àudio, per saber com és Carlos Rosende, aquest possible nou director esportiu del Centre d'Esports Sabadell. Insistim en aquesta informació. Hi ha hagut moltes reunions en els últims dies. Hores d'ara, el que sabem és que l'acord econòmic estaria tancat, faltarien alguns serrells personals que té Rosende Gallec a les seves terres per acabar de tancar aquesta operació i que es converteixi en les pròximes hores en el nou director esportiu arlequinat, si no hi ha res estrany, si res no es tor, si no passa res. L'Adri ens explica com és Rosende.
Què tal, com esteu? Utilitzaré unes paraules del Sergi Garcés avui al programa Hotel Suís per començar a descriure qui és Carlos Rosende. Deia que era un perfil jove i ja que som nascuts el mateix any, diré que sí que és molt jove. Té 35 anys, el coruñés, i pràcticament la seva carrera l'hem de focalitzar i molt en el Deportivo de la Coruña. En el seu dia era un expert, i continua sent-ho, òbviament, en el futbol internacional, però que s'ha anat reciclant, per dir-ho així, amb les categories inferiors primer i després en aquesta primera federació. Per tant, és bon coneixedor de la categoria i, sobretot, ha treballat en un dels equips de referència, si no el més punter, d'aquesta primera federació de manera molt recent. Si algú té l'estructura mental d'un director esportiu fent de 1 i un secretari tècnic fent de 2, potser es porta enganys dient si era el secretari tècnic del Depor implica que hi havia algú per sobre seu. Òbviament hi ha una estructura, però a nivell de direcció esportiva treballaven colze a colze amb un resident a Sabadell, precisament, ara director esportiu de l'Ibiza, com és Juan Jiménez, però sense aquesta etiqueta de ser l'1, el 2, un director esportiu i un secretari tècnic, sinó de forma conjunta, per tant, sense aquest punt de prioritats. Rosende arriba abans que Jiménez i, de fet, és un dels encarregats de la negociació del primer tècnic dels 2 anys que ell està al capdavant del primer equip deportivista. Borja Jiménez va ser l'entrenador que trien en aquell moment per dirigir la nau. Prèviament ja havia fet analista 2 anys Rosende, del Depor, i també havia estat en la captació del futbol base. La primera temporada és la que es queda més a prop d'ascendir, a 7 minuts concretament, després d'un frec a frec amb el Racing de Santander. No acaben primers, l'equip càntabra acaba pujant, i en el playoff jugat precisament a Galícia, 4-0 a semifinals contra el Linares, i contra l'Albacete té 2 moments en el qual freguen l'ascens. Primer, guanyar guanyant 1-0, a falta de 7 minuts pel final empat a l'equip manxec, i a la pròrroga l'empat li valia, i una altra vegada, a falta de 7 minuts, l'Albacete va fer l'1-2 definitiu, que va deixar amb un pam de nas Riazor. L'any següent el comencen de nou amb Borja Jiménez, per cert, entrenador del líder destacat de segona divisió ara mateix, del Leganés, 6 punts li treu al segon. L'han de canviar o decideixen cessar-lo aviat, i qui agafa les regnes és Òscar Cano. Per tant, l'aposta d'aquella direcció esportiva de Rosende i també de Jiménez és un perfil experimentat i coneixedor de la categoria. El granadí s'hi està pràcticament tota la temporada. Juga, per exemple, com a dada cridanera, 14 partits a casa i no perd cap partit a Riazor. Fora les coses van anar una mica diferents, i tot i que tenien ja garantida la plaça del play-off, i aquí es trenca segurament tot amb desavinences amb el club, és l'entitat, és el mateix Deportivo de la Corunya el que decideix prescindir dels serveis de Cano, i aquí, en certa manera, és com el punt i a part que acaba sent final entre la direcció esportiva i el conjunt corunyès. Arriba Rubén de la Barrera, però en aquest cas ja no és un entrenador d'aquella direcció esportiva, acaben jugant al play-off, però el perden a semifinals a Castàlia, i al final, de fet, ni tan sols de la Barrera continua, però ni Jiménez ni el mateix Rosende segueixen a Riazor. Des d'aleshores, Rosende no estava treballant, porta uns mesos que està, podríem dir-ho així, fora de l'òrbita del futbol, com a mínim, a nivell de dedicar-s'hi professionalment. I si agafem com a referència una miqueta jugadors que ha tingut en aquesta etapa, n'ha tingut algun d'exarlequinat, segurament el més cridaner, i en Macai. També n'ha fitxat d'altres molt mediàtics, per exemple, Lucas Pérez, que tornava a Corunya fent un salt de dues categories cap enrere, des de primera divisió al Càdiz fins a la primera federació amb el Depor. Però pel que ens interessa aquí a Sabadell, doncs, per exemple, van pescar de la temporada de segona divisió el porter corunyès, que també tornava a casa, i en Macai, també a Víctor García, que el tenim a segona divisió una altra vegada, o Jaime Sánchez, central que continua a hores d'ara a l'equip gallec. Encara que jo crec que no compararia molt, serveix una miqueta per saber de quin peu calça o quina és la seva idea futbolística, però la realitat no s'assembla absolutament en res del Deportivo al Sabadell. Per objectius, perquè el Depor era per pujar, i en el cas del Sabadell és salvar els mobles; per realitat econòmica, perquè el Depor és un dels punters de la categoria i, per tant, això es nota també a l'hora de fitxar, i, per tant, tenim la idea de què és el que ha fet en els últims anys, però insisteixo que s'assemblarà segurament poc al que pugui fer aquí a Sabadell. Per resumir-ho, jove, sí, però amb experiència a la categoria i, a més, en una casa gran, com és el Deportivo de la Corunya, Carlos Rosende, l'exsecretari tècnic del Deportivo de la Corunya.
Doncs la descripció que feia l'Adriana Arroyo sobre Carlos Rosende, que, si no passa res estrany, insistim, s'hauria de fer amb les regnes de la direcció esportiva del Sabadell. Jo diria que bé, m'agafo una mica l'argument que deia al principi, que segurament un any allà, o dos anys allà, millor dit, són equivalent a molts anys d'experiència a altres equips de la categoria, que són ben, ben diferents. Però potser és un perfil que, tot i la seva joventut, no havien tingut aquí a Sabadell en els últims anys, no? Tenim la figura de Jaume Milà, que al final venia de la base, que no havia tocat la categoria, i me'n vaig als dos anteriors, a José Manzanera i a Miguel de Ita, que compartien segurament un perfil similar, no? Gent jove, persones joves, que potser eren primeres experiències, com a primers espases, podríem dir, d'una direcció esportiva, però sí que tenien aquest coneixement en la categoria, que ja s'ha vist que és tan i tan i tan important i necessari, no, Albert?
Sí, perquè hi ha tanta competència, o sigui, en el fons el que et fa destacar en aquests grups tan, tan igualats són les petites diferències i aquells jugadors que marquen i et donen un valor afegit. Si tens algú que conegui el mercat al detall, portes aquell jugador diferencial, que crec que és el que ens falta encara una miqueta trobar. O sigui, el nou, per exemple, que tenim, sap greu, però no.
Manel Martínez no et convenç?
A mi no em convenç, perquè les ocasions clau que té, de moment, espero equivocar-me i que faci un canvi en les seves estadístiques.
Home, déu-n'hi-do, l'inici que porta.
Sí, però és que, ja et dic, mira, estàvem comentant abans, contra el Barça B, contra la Real Societat B, són partits que et poden, o gols que et poden canviar el rumb, i no hi ha manera. A mi em posa molt nerviós. Ara, espero equivocar-me i que...
També va marcar el dia del Promeses el gol de la victòria, ho dic per fer una mica el contrapunt. Dic però... perquè a Sabadell, un davanter, tampoc vull fer una defensa ultrança, perquè l'altre dia l'ocasió que va fallar Manel ens ficava al partit de ple. Però, ostres, no recordo un davanter que en 12 partits portés 4 gols, aquí. Em costa recordar en els temps recents.
Ens costa
presents.
Molt trobar un nou que sigui pitxitxi de la categoria.
Això ja és...
Sé que demano...
Doble mortal,
Sé que demano massa, però no hi ha manera. I és que jo l'altre dia Sabo Vladis i Sander, evidentment.
I Sens, què?
Bueno, jo la veritat és que suposo, perquè jo entendre i entrenc zero, ja t'ho dic ara. Però... entenc que del que el Sabadell pot aspirar a incorporar com a director esportiu, o sigui, tal com està el mercat, amb els nostres recursos, amb les nostres possibilitats i amb el programa que tenim ara mateix a casa nostra muntat, crec que incorporar una persona amb aquest perfil, jo crec que és un gran què. Jo crec que és un gran encert. A priori, sobre el paper, és un gran encert. I jo crec que som afortunats, inclús et diria, de poder incorporar una figura com Rosende, a una persona que està acostumada a una economia de guerra com pot ser la de Cornellà i que està acostumada a una cartera plena a rebessar com és la del Deportiu de Corunya. Ha viscut una mica tots els escenaris possibles. Aquí el Sabadell no tindrà una economia bollante, tindrà un senyor que gràcies a Déu l'hem enganyat i decidit posar diners ara per incorporar futbolistes. No n'hi hem sobrats de recursos. I tot i així, en el cas de Cornellà, va demostrar saber-se moure molt bé i fer plantilles molt competitives, a més tenir bon ull per fitxar entrenadors, per tant amb aquest currículum i amb aquesta carta de presentació jo crec que al Sabadell podem estar molt contents d'incorporar una figura com ella ara mateix.
Deixa'm dir que a rada meva m'havia oblidat també el pas de Gerard Escoda, el malaurat Gerard Escoda,
sí,
per aquí per Sabadell, que el pobre va estar a pocs mesos i poques setmanes fins i tot per aquesta malaurada malaltia que el va poder fer treballar unes setmanes a l'estiu i no massa més. Dit això, la pregunta del meló, la pregunta del milió, perdó, un altre meló per obrir, la pregunta del milió, què passarà amb la banqueta del Sabadell?
No sé.
Somrius, Albert? Que...
No, perquè és que quan veus el ball de noms que hi ha, ja rius. Jo quan vaig veure Ramon Moya, vaig pensar, no, per favor.
Mira, aquí tens un dels responsables,
El vas dir tu?
Ho vaig dir jo. No, escolta'm, que no ets el primer ni l'últim que m'ho dirà. Inclús m'han dit, avui xerraràs a Ramon Moya. Vaig dir, prometo no parlar de Ramon Moya, però no em provoqueu. Ah, és que si em provoqueu, ets a parlar de Ramon Moya.
O sigui, ets pro Ramon Moya.
Jo vull comprar una samarreta amb el nom de Ramon Moya. És a dir, Ramon Moya és el personatge de la història del Sabadell més injustament tractat d'aquí a Vigo. Però sé que em quedo sol amb aquesta defensa.
No.
Em quedo molt sol, perquè és una persona que, com no sap engegar una tablet, té 67 anys, no és modern, té canes, està llei de l'home amb el tractor, doncs que tothom està inhabilitat per al món del futbol. Bueno, doncs molt bé. I és l'opinió generalitzada, amb la qual cosa suposo, segur, l'equivocat sóc jo i la gent està en lo cierto. I com és un senyor que no deu estar allà en cap agenda de cap director esportiu del món mundial, doncs és un debat, ho sé, estèril, inútil, va perdre el temps, va passar l'estona, com m'han dit. Bueno, doncs molt bé. Vicenç Hernández Morales...
Aquí el tens, amb Sergio Drago al costat.
Jo, Vicenç Hernández Morales, soci de prop de 30 anys al Sabadell, jo tindria claríssim que Ramon Moya aquí faria una feina brutal. A més, et ve sol, sense cos tècnic, sense... I et surt baratet, en el sentit de que no és un senyor que et vingui aquí imposant un equip de treball, ni res que se li sembli. I m'imagino... Tu t'imagines Ramon Moya a la banqueta del Johan Cruyff després de 12 minuts un 3-0? Doncs jo sí que me n'imagino. I potser més d'una hagués tornat caminant a casa dissabte passat.
Ara sí que és veritat, és que jo anava a dir clar.
Però insisteixo, sóc conscient de que és impossible, de que és molta gent l'ha oblidat, que la gent no el vol i que és una carta passada i que molta gent considera que roqueria. Ho respecto. Jo, la meva aposta és Ramon Moya. Per mi és una persona absolutament capacitada per entrenar aquest Sabadell. Amb una persona amb un currículum indiscutible, amb una trajectòria indiscutible i que ha fet coses al Sabadell que encara és hora poder que li de tots plegats i reconeguem. A partir d'aquí, qui vingui que hagi de venir, tot el meu recolzament del món. Fins aquí.
No, sí que és veritat que qui vingui, jo deia per al coneixement també de la categoria, perquè de moment encara no ha viscut la primera federació. Però és veritat que a aquestes alçades el que més urgeix és tenir una persona que posi una mica d'ordre allà al vestidor i potser faci més de psicòleg que...
I que tingui autoritat, que sí, i que tingui autoritat sobre un jugador per
i,
dir...
I mira que ho han intentat amb psicòlegs, eh? Ho sí, dèiem sí, un fill sí, durant la setmana, segur. Però el bloqueig mental que hi ha allà dins és dels grossos.
Jo crec que més que psicòlegs necessites algú que quan parli la gent se l'escolti i se'l cregui.
Sí, que tingui...
I ja està. I el problema és que els jugadors, jo crec que encara no han trobat la persona que els hi digui alguna cosa i se'l creguin. I com no se'l creuen, això després es reflecteix a la gespa. És la meva opinió. Però escolta'm, no Ramon Moya, qualsevol entrenador, ja no Ramon Moya, qualsevol entrenador amb un mínim d'experiència, un mínim de bagatge, i que, ostres, que tingui aquesta... perquè hem de fitxar un bon entrenador, però sobretot un gestor de grup. Una persona que sàpiga gestionar un grup que ara mateix mentalment, anímicament, està ensorrat. I hem de trobar aquella persona que aixequi aquest grup i que faci creure aquest grup, hòstia, que no som tan dolents, que podem guanyar partits, hòstia, que som un equip capaç, amb bons jugadors. Necessitem una peça d'aquest perfil. Jo apostaria per algú amb experiència, com es diu vulgarment, con tiros pegados. Si volem tornar a anar a buscar un perfil més jove, doncs bueno, jo ho respecto. Però jo crec que ara el que necessitem són canes en aquest vestuari.
Opinions dividides, eh? Canes. De moment aquí al xat. T'he de dir, Vicent, si vols després repasses i veus
respecto.
Qui diu que sí, qui diu que no, eh? Allò,
no,
la llista negra...
Jo, els cops de rock que m'han dut l'últim mes han sigut brutals. I ho entenc, és que, escolti'm, si és que ho entenc, que la gent sopti, hòstia, aquest ara, Ramon Moya, no sé que toma, deu estar allà. És que ho entenc perfectament. El primer, un dels principals arguments que m'esgrimeixen és que és un home gran i retirat. Bueno, aquest senyor, si no recordo malament, a principi de temporada va presenciar un partit del Sabadell des de la Llotja. Sí, sí. Si no me'n recordo malament, l'Adrián Arroyo el va entrevistar a mitja part. I aquest senyor, d'una forma absolutament lapidària, contundent i indiscutible, va dir: jo pel Sabadell hi seré sempre. M'ho entendre, poques paraules basten. El que passa que, insisteixo, és un nom que ara mateix a molta gent li sona a xino, antic, a desfassat. Bueno, doncs ho respecto. Jo poder, per la meva edat, doncs fa que també doncs ho vegi d'una altra manera. Clar, també potser és un tema generacional, no ho sé, no ho sé. Però hi ha Ramon Moya i tant, se'l porto amb els sis tancats. Sense cap mena dubte, Danés, eh?
A tot això, clar, primer hi ha un pas previ. Veieu a Gerard Bofill contra el Lugo?
No.
No, pel seu propi bé i de l'equip. No, s'ha acabat, no. És que no pot entrenar, no perquè tingui res en comptes a Bofill. No,
no,
és que
no. Ho dic perquè al final anem amb un tema de tempos. És a dir, el partit del Barça Atlètic va ser dissabte, han passat dos dies, encara no tenim director esportiu, i el més natural i habitual és que el director esportiu sigui qui digui vull a Bofill, o més d'esperar poso a qui jo trio.
Què passa? Amb Àngel Martínez no es pot posar de primer perquè no té el carnet,
el tema
no?
De titulació, jo crec que aquí no...
Ell no podria agafar les regnes, no? Encara que fos només un partit perquè no hi ha primer entrenador. Desconec, eh? Sí.
Desconec exactament com va la norma. No sé si en el cas de ser primer entrenador l'hauria de dirigir des de la grada, no ho sé. Ara ho desconec el detall, eh? Però bé.
Cas que ara mateix allà a l'estaf tècnic, si no hi ha Bofill el cap de setmana i el director esportiu encara no ha portat un entrenador, qui pot dirigir el partit de diumenge si no és Ángel Martínez? Agustín tampoc té la titulació, no, em sembla.
Jo
el posaria entrenar defenses estones lliures, eh?
Sí.
O passar un vídeo. Miri, Agustín, aquest senyor que veu aquí amb la bata blanca, aquest senyor de gran, de més jove, era defensa central. Mirin com es defensa.
I Àngel a migcampistes.
Exacte.
Estigui...
I igual, hòstia, algun jugo, i hòstia, aquest senyor defensava així. Sí, doncs defensava així aquest senyor. I un gran central va ser, sense cap dubte.
Gerard Bofill, rotundament no. Rotundament. És que, a veure, l'inici del partit contra el Barça, que no hem comentat encara.
Ara en parlarem. És que l'actualitat manava.
Allà no sé de qui és responsabilitat, però a mi, no sé, em foten dos gols en 6 minuts i... Bueno, no ho sé. Jo tampoc, jo estava allà, a tribuna, a prop de la banqueta. Tampoc vaig veure allà que... No ho sé. Era com, bueno, no passa res. 3-0. Vinga, va, anem fent. Home, per favor, això, no sé, sóc el president i baixo allà a la mitja part i destitueixo ja a l'entrenador a la mitja part. No sé, poca sang, veia allò.
Immobilisme, sobretot, després, i ho dèiem a la Transmi, eh? Minut 20 i veure com t'estan fent un ball i no hi ha hagut ni un canvi de tàctic, ni un jugador escalfant-se, ni plantejar-se de fer dos canvis al minut 25. Allò potser és el que va deixar més mal cos, no?
I els jugadors capcots, l'únic que intentava animar-los era Hortolà, però, bueno, no ho sé, era tan surrealista la situació.
Sí, treus el Chino Stals, i treus el Sander Ballero i algú més.
Bladis va intentar
Bladis, fixa que hem dit, eh? Chino Stals, Sander Ballero,
els de la casa,
Badis. La més és un...
No, no, banda esquerra, te'n vas a la banda esquerra, una mica.
I clar, és preocupant, és preocupant.
Diu el Martí, si en Bofill encara hi és diumenge, els jugadors es creuran que poden tornar a perdre i no passa res. A veure què passa en les pròximes hores, insistim, eh? Vull pensar que al final, si demà acaba cristal·litzant el tema de Rosende, encara hi ha marge... només faltaria, fins diumenge a les 4 contra el Lugo. Uh-huh. Al final han aparegut noms, ja en les últimes hores, en els últims dies. Tampoc, vull dir, no sé com dir-ho, però no enganyes a ningú si mires qui ha portat Rosende al Depor i veus que, per exemple, un tal Oscar Cano està disponible. Doncs evidentment seria una de les opcions. Falta veure després el tema monetari, eh?
Correcte.
Què passa? Si pots arribar a convèncer un perfil d'aquest tipus. Han sortit altres noms, també, a les últimes hores. Albert Roder, per exemple, l'ex del Castellón, la temporada passada, va estar uns quants partits. Opcions més low cost, d'aquí ben a prop, Jordi López, que va ser capità del Sabadell, ex-tècnic del Terrassa les últimes temporades. Potser és un pèl aviat, no?, encara per obrir aquesta carpeta, anem a dir-ho d'una altra manera, anem pas a pas, anem primer a tancar el director esportiu i a partir d'allà veure quines intencions té.
Correcte.
Però el temps és, també és cert que el temps juga una mica
en contra.
Totalment.
No ho sé, la veritat és que per parlar d'un nom concret i dir sí o no i has d'entendre molt i haver seguit moltes trajectòries, jo no és el meu cas, no és el meu cas. Jo sempre parlo més amb el cor i amb això que no pas amb coneixement, per això trec el nom de Ramon Moya, Però, home, jo continuo pensant que aquí necessites algú, insisteixo, l'expressió poder és molt afortunada, tiros pegaos. Algú amb experiència i sobretot el que tingui autoritat suficient dintre de l'estuari per parlar amb Hortolà, per parlar amb Pujol, per parlar amb gent feta i dreta. Jo el nom de Jordi López, hosti, clar, a mi em tiren rocs quan parlo de Ramon Moya. Jo vaig llegir el nom de Jordi López, el vaig haver de llegir 3 vegades. I a la quarta vas dir, és veritat, posa Jordi López. Ja em perdonaran. No. Sabadell no pot fitxar Jordi López d'entrenador, siguem seriosos.
Com a condició d'ex del Terrassa o,
no,
per un convenciment?
Perquè és un senyor que va jugar al Sabadell i li van fer un homenatge i havia jugat 3 partits i mig. No sé si va arribar a 4. Li van fer un homenatge abans de plegar. Quan en aquest club n'hi ha David de Navas, n'hi ha gent que ha fet història al Sabadell, li ha fet amb un més mínim homenatge. I en Macai va venir aquí amb el Depor i tot l'homenatge que se li va fer va ser un aplaudiment desagrada. Ningú club va tenir les llums d'agafar un senyor que ens va pujar a segona divisió i fer-li el més mínim homenatge. Tot amb els respectes cap a la trajectòria de Jordi López i de la persona de Jordi López. Jo parlo d'una figura que en el Sabadell no ha sigut ningú. Aquest senyor pot entrar al Sabadell. No, és que és un tio que entén molt, que té moltes idees... Perdoni'm, no. El Sabadell necessita un tio que quan entri per la porta de l'estuari, aquella plantilla digui, ep, ha entrat aquest, cuidado. Si entra Jordi López, doncs què vols que t'hi digui? Són gent professional i evidentment faran el que els digui Jordi López, però jo crec que el camí del Sabadell no ha d'anar per aquí. He llegit també el nom de César Ferrando.
Aquest sembla que no estaria a les travesses, ara mateix.
Doncs em sap greu.
No estaria a les travesses.
Doncs em sap greu perquè crec que seria una bona peça també a tenir en compte. Una persona que al seu dia va jugar al Sabadell, que té un currículum també important, i que és una persona que igual ens ensenya a defensar, que ho necessitem, perquè, escolta, a marcar tampoc ho fem tan malament, a marcar, però defensant som un drama. Doncs podria, necessitem un entrenador que agafi aquest equip i l'ensenya a defensar. César Rando ho podria fer. Oscar Cano, home, té un currículum important. Ara, no ho sé. Sí, és un nom important, Oscar Cano, cuidado, és un nom important. Ens ensenya que ha fet grans coses. Quan Hidalgo entrenava al Sabadell, cada vegada que s'enfrontava a Oscar Cano, en parlaven meravelles. Jo recordo Hidalgo, Joana, Oscar Cano, moltíssim, dient, és dels entrenadors, contra els pitjors entrenadors, contra els que jo puc jugar, perquè és un home amb una idea brutal, amb molts recursos... És un molt bon entrenador. És la que necessita el Sabadell ara? Doncs no ho sé, per això estan els entesos.
Jo insisteixo en la idea d'abans, Em sembla una bona notícia que l'actual Sabadell, QE amb 7 punts, 6 de la permanència, amb una situació econòmica que l'hem explicat, es pugui arribar a plantejar, 1, incorporar Rosende, 2, que es pugui sondejar un perfil d'un entrenador, es digui Oscar Cano o es digui Pepito,
I per què venen aquestes dues figures?
Però que ha jugat play-offs.
I per què venen aquestes dues figures? Per què venen? Perquè va al Sabadell a buscar-les. En tots els meus respectes, tots els meus respectes, que quedi clar, no va a l'Arenteiro a buscar-los. Va al Sabadell a buscar aquestes dues persones. Cués, fets un desastre, no guanyem des de fa 6 anys. I venen, volen venir. Hòstia, és el que deia al principi, quan hem començat el programa. No podem anar amb aquesta mentalitat de, bueno, fem un equip apanyadet, a veure si venem, a veure si fem una miqueta millor que l'any passat. Hòstia, tu ets el Sabadell, xato. Pots estar fet un desori, però tu no pots anar al mercat amb aquesta mentalitat de, bueno, a veure com va aquest any. No, perquè així no aconseguiràs captar gent que pugui venir aquí guanyant menys diners, però hòstia, però que va al Sabadell a buscar-los, ve al Sabadell a buscar-me. Doncs a mi això em reconforta molt, que figures d'aquest nivell vulguin venir al Sabadell, tot i com estem, doncs sí, ens hauria de fer reflexionar, hòstia, doncs estem molt malament, però encara hi ha gent d'aquest nivell que vol venir perquè ve al Sabadell.
Home, i Monitis, sense anar més lluny, Monitis va voler venir i es va arribar a plantejar quedar-se, que passa que
i llavors tant, bueno, la situació
les condicions
va ser. Per això dic, és que, hòstia, ens creuen
i
més a
fora...
Sí, ens creuen més a fora que a dintre. Aquest és el drama que té el Sabadell ara mateix, que no ens creiem al Sabadell, és que no ens ho creiem. Anem plorant pels racons. No ve l'inversor, tinc problemes, a veure si fem un equip apanyadet, a veure si venem... A veure... Hòstia, i a fora, un senyor que es diu Oscar Cano, que ha pujat amb el Castelló, que ha entrat un Depor, diu, em vol venir al Sabadell, em vol fitar al Sabadell, jo vinc al Sabadell.
Cony.
El Rosende, què?
A veure si...
Bueno,
si
però pot ser, si sona... Igual ho han tantejat, igual no ve, és probable que no vingui, però, hòstia, però el que és segur és que Òscar Cano, amb molts altres clubs, segurament que no arribaria ni a sonar. Hòstia, si en el Sabadell sona, hòstia, pues que potser encara, compte, igual som algú encara, amb mil problemes, amb mil dificultats, però igual encara som algú, igual encara algú es creu que el Sabadell pot fer alguna cosa, tio. Pues hòstia, pues em reconforta això a mi, que els hi digui.
Bé, 6 minuts i arribem a les 8, farem aquí una aturada de la publicitat. Mentrestant, veig que comencen a sortir noms al xat. Bé, els anava llegint de reull, que sigui Raúl Garrido, que sigui Toni Saligrat, què més hi havia per aquí? Bé, molts noms, que estaven sortint i al final serà el següent debat, Primer insistim que s'acabi de tancar l'operació Rosende i després obrim aquest meló de l'entrenador, tant de bo que temps per arribar al partit de diumenge contra el Lugo. Algú preguntava per aquí, quan és l'entrevista a Sander? Doncs aturada per la publicitat, parlem del partit de dissabte, ens acabem de flagelar una miqueta més i escoltem i veiem també aquesta entrevista del Sergi Garcés a Sander Ballero. Fins ara!
Ràdio Sabadell. Ets un panarra, t'agrada el pa de debò, cruixent amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners, som del Sabadell.
Descobreix RS Podcast, els podcasts de Ràdio Sabadell. Continguts exclusius al teu abast. Música d'autor, ciència, cultura, humor, esport. Allò que més t'agrada a un sol clic. Entra al web radiosabadell.fm i prepara't per gaudir dels nostres continguts d'una manera diferent. RS Podcast.
Ràdio Sabadell. La vius, la veus, la sents.
En Ego estamos cocinando un Black Friday por todo lo alto. Durante todo el mes de noviembre, llévate tu nueva cocina de diseño, sin IVA y con una Smart TV o una batería de cocina de regalo. Visítanos y encuentra la cocina que siempre has querido. Ego, tu cocina de diseño al mejor precio.
Tribuna Preferent, una hora de tertúlia arlequinada a Ràdio Sabadell.
Vinga, va, que estem de tornada. Aquí al Tribuna referent de Ràdio Sabadell, una hora i mitja, com ens deia, em feia recordar l'Albert González, que aquesta temporada són 90 minuts, no són 60, de tertúlia. I tal com estan les coses, gairebé podríem fer dues hores aquests dies de tertúlia.
O tres.
Déu-n'hi-do, dues o tres hores, sí. Tres minuts i les vuit. Anem a fer aquesta petita aturada, va, per sortejar la pizza de Maximus. Arriba el moment Raúl Chao. La setmana passada amb Sergi Parc no va poder ser. A veure, avui, aquesta pizzeria napolitana Maximus, una pizza napolitana autèntica, amb la seva massa de fermentació llarga, els seus ingredients de qualitat, la seva varietat de sabors, un concepte de pizza saludable amb multitud de variants, patrimoni immaterial de la humanitat per la UNESCO. Comença per una bona amanida, després la pizza i, a més, postres italianes que també tenen de debò. Al carrer Sant Antoni Maria Claret, número 15, o apunteu 683 11 88 19, pizzeria napolitana Maximus, on la pizza és patrimoni del bon menjar. A més, com ja sabeu, aquesta temporada Maximus que ofereix aquest sorteig entre tots els participants del chat del Tribuna a Twitch, sortejant un sopar o dinar per dues persones valorat en 40 euros. Aquesta pizzeria napolitana, aquí tenim les caixes de Maximus. Uf, avui ho té complicat, el Raúl també. Déu-n'hi-do la setmana passada, que amb el Parc al capdavant va ser un programa mogudet. Va haver-hi molts comentaris també, Però bé, el Martí deia, vinga, va, Chao. A veure si és el dia. El Chao que deia, per alegrar-me la setmana aniria bastant bé. No és l'únic que la vol, També ho dic, aquí, mira, surt el de Puergex, diu, avui em toca a mi. Bueno, no és l'únic que la vol, el Raúl Chao. Mira, el vídeo de la setmana passada, No sabem si li ha tocat avui o no. A veure, li demanaré a l'Albert, per allò que el Vicenç va participar la setmana passada. I per no aixecar aquí sospites. Un número, Albert, de l'1 al 47.
El 7.
Doncs no és el Raúl Chao, és la / Batkova, que s'emporta aquesta pizza de Maximus. I un altre número, que sortejarem també marxandatge del Sabadell, va, avui, estem generosos.
De l'1 al 47?
Una altra vegada, sí.
El 32,
tampoc és el Chao, és el Marc 51OB, que s'emporta aquest premi de marxandatge del Sabadell. Com sempre us passo aquí a la llista, perquè pugueu comprovar perfectament que,
sí, sí,
que no ens hem equivocat. Una altra setmana serà, no? Ara sí que podem tirar el vídeo, del Chao, de... no, aquest. No m'ha tocat la pizza. Bé, a tot això, mira, la Sandra deia per aquí, Ramon Moya entrenador ja. Està calant, la campanya, Vicenç.
Encabronen rocs per totes bandes, en sèrio. Ja en diran de tot.
Ha calat. Bé, a tot això, el partit de l'altre dia. El desastre. Els 12 minuts, m'atreviria a dir, més vergonyosos.
11, eh?
11, sí.
Va ser 11 amb algo.
11 amb algo, per tant... Per allò del futbol de l'estadística, al minut 12, que s'apunta el següent. Més vergonyosos per molts arlequinats en la seva vida. Ho dic perquè crec que aquí cap dels tres té 74 anys.
No
arribem i gairebé ni sumant, no. Alguns. Mai el Sabadell, en aquests 74 anys, des d'un 6-0 contra l'Atlético a primera divisió, havia rebut 3 gols en 10 minuts, com aquell qui diu. L'inici del partit de l'altre dia, és que el recordo i em venen calfreds, va ser un malson. Crec que, ara parlo ja gairebé com allò com aficionat, no m'havia passat mai la sensació de voler que s'acabés un partit en aquell moment. I dir, és que no puc amb aquest malson, no vull seguir patint.
A mi mai m'havia passat, perquè no sóc tribunero, de marxar abans d'hora, i m'ho vaig plantejar... quan estava al minut, no sé, abans del 3-1, anava pensant, és que vull marxar a la mitja part, perquè... Però llavors em sentia malament, com a arlequinat, pensava, no, ets un mal arlequinat si fas això, t'has de quedar fins al final, aguantar... Però jo veia venir un xaparrón de que caurien 5 o més gols. I el 3-1, mira, em va fer quedar. Però, home, és que pots tenir una errada, pots tenir mala sort, però jo crec que els... Bueno, el del córner ja és d'escàndol, perquè et remata un que estava sol, en Bach estava sol, però és que sí, darrere
hi havia un altre.
Era el Trilli?
Trilli.
Estava també sol. I era com, bueno, és que si no l'arriba a marcar ell, em marca l'altre. Què fan aquests dos homes sols? Llavors, i al minut 1. O sigui, això és un problema de quina xerrada ha fet l'entrenador abans de sortir al camp, crec jo, perquè jugant el que t'estàs jugant, com pots sortir tan descol·locat en un córner, que és una jugada simplement... tampoc soc futbolista, però és igual, hi havia jugat de jove, és cadascú tenir clar a qui ha de marcar, no? I estar concentrats, ja està. Llavors pots tenir mala sort amb un rebot i que la pilota t'entri, perquè... però dos jugadors sols, per no parlar ja del... el que estem mirant ara.
Sí, el 3-0, sí, sí.
El 3-0 ja és... bueno, és...
xuta des de la frontal, agafo el propi rebot i...
clar, perquè estàs allà desconcentrat. I bueno, i marquem el 3-1 perquè Marc Vidal ens la regala per pena, segurament, i diu, vinga, va, quedeu-vos a jugar la segona part, feu-nos un golet, eh? I no marxeu. I, bueno, ja està, és que hi havia de positiu. Sí, Sander, que a part del gol veies espurnes de bueno, de, ens podem agafar aquí, no? I Vladis, que jo quan no surt de titular Vladis no ho entenc. I va demostrar l'altre dia que entre ell i Stals, com a mínim, aporten una mica de perill i de desequilibri per la banda esquerra.
Vicenç.
Jo d'aquest partit em vull quedar amb el partit de Sander, em vull quedar amb el partit del Chino, em vull quedar amb el partit, si vols, de Vladis, i em vull quedar amb els 300 valents que deuen a Johan. I ja està. És a dir,
i passa pàgina.
I passa pàgina i perquè amb un reconeixement absolut pels 300 que van anar al camp del Barça, van aguantar fins al final i van animar l'equip a rabiar amb un 3-1. Això és brutal. Brutal. No tindrem calés, estarem fets un nyap, ens anirem a Segona Federació, tot el que tu vulguis. No hi ha equip a Catalunya que amb la situació que té el Sabadell col·loqui 300 aficionats en una grada. I que amb un 3-1 animen a l'equip com el van animar. I que quan acabi el partit aplaudeixin a l'equip. No hi ha afició a Catalunya com aquesta. I ens poden dir el que vulguin. Dels 12 primers 11 o 12 minuts, doncs és que per mi són tan inexplicables. Perquè a mi no m'entra al cap que un equip de futbol ho pugui fer tan malament. Per mi hi ha d'haver raons molt més de pes, hi ha d'haver alguna cosa que se'ns escapa. Sí, la conclusió quina és? Que som molt dolents, passem de tot, som uns mantes i fora. No, jo crec que això és molt fàcil, és massa simple dir això. Jo crec que som un equip mentalment anul·lat, som un equip derrotat, som un equip que no es creu per res el que està fent, no s'ho creu, perquè un dia jugàvem 6, un altre dia jugàvem 4, ara juga aquest de mig centre, el fotem de central, ara anem a buscar el rival, o sigui, anem al Johan Cruyff a buscar el rival. Clar, un jugador escolta això i penses, però això què és? I jo crec que, bueno, jo crec que vam sortir, doncs a veure què passa aquí, a veure què hem de fer, tu on estaves, jo...
El que deia Bofill segurament abans, a la prèvia, no? No,
que no ens ho creiem.
No sortir als partits amb la sensació d'haver-los perdut abans de començar.
Correcte.
El Sabadell va sortir el Johan Cruyff amb
correcte.
El partit perdut.
Si un jugador no hi creu, si un jugador no creu el que un entrenador li està dient, i aquest equip no es creu el que l'entrenador li està dient, és que no s'ho creu, ni ho entén, ni s'ho creu, ni sap com fer-ho. I no estic disculpant, perquè evidentment el primer gol és jutjat de guàrdia, compte, aquí s'han de posar firmes uns quants, això no et dic que no, però en línia general som un equip derrotat, tan dolents som, en sèrio que els 11 que van sortir ja són tan rematadament dolents? No fotem, no són tan dolents, però som un equip pèssimament dirigit, pèssimament gestionat, i que no es creu el missatge que li està donant el seu entrenador, que no ens el creiem, i com ens agafi un equip una mica amb cara i ulls, ens pinta la cara. I nosaltres vam sortir allà, jo crec, parlant malament i amb perdó, amb un acolloniment, amb una torta mental espectacular.
Sí, gran.
I clar, de cop i volta ens veiem al cap d'11 minuts, i jo estic convençut que hi ha molts jugadors que no en tenen ni idea encara, ara ens han caigut 3 en 12 minuts. Hòstia. O sigui, jo estic convençut que hi ha jugadors que no saben encara d'on els han vingut, perquè... No es creuen el que estan fent.
Sí,
som
tot...
un equip mentalment anul·lat.
La sensació, perdona, que si no s'arriba a lesionar Trilli al minut 15...
Correcte.
Allò, el ball continua, eh?
Correcte. I quan vam reaccionar? Quan el Barça ve, és veritat, va aixecar el peu de l'accelerador, això és cert, però quan ja estàvem 3-0 i ja estava tot perdut, i vam dir, mira, nanos, tu, per vergüenza torera, a veure què fotem, vam fer uns minuts brutals.
Sí, l'inici de la segona part.
Correcte.
I vam passar del 3-2.
Clar, però, correcte. No pots jugar sempre a remol.
Evident. No pots llançar l'enèsima primera part al acabar la temporada,
no sé,
perquè hem llançat...
Abans ho preguntaven, hauríem de buscar la dada. Aquesta temporada el Sabadell li ha marcat de minut 1 al 10 una barbaritat de gols.
Una borrada.
Recordo el Depor, recordo el partit de, evidentment, el del Barça Atlètic, Real Unión, i segur que me n'estic deixant algun,
Sí, sí, sí.
Al final, així és molt difícil. I són 12 jornades només, però bé. A veure, que avui tornarem a fer curs, ja us ho dic. El Mulder preguntava abans pel tema dels inversors, si n'havíem parlat. N'hem parlat i això queda guardat a YouTube, per tant, després es pot rescatar. El meló d'Hortolà, el vols obrir ara o esperem o veiem a Sander primer? Què prefereixes, Albert?
No, sí, perquè parlàvem dels gols i de les errades. I...
Dic perquè l'han preguntat per aquí, perdona'm, que deien, què, parlem d'Hortolà? Hauria de ser suplent ja? No? Froy?
Clar, és que no ho sé, però és que no pot ser que regali tants gols. I en un partit on era pobre, mira, aquest sí que el defenso, perquè era els que estava allà animant a tothom a intentar aixecar la moral. Però després em fots la cagada del 4-1, vale, que venim del 3-2, que el podíem haver, però no és excusa, però és que són coses de concentració, ja crec. I ja no sé si era culpa de com estava el partit l'altre dia, o ja s'ha de fer una xerrada seriosament a Hortolà i a veure què li passa, perquè no pot ser que surti tantes vegades a la foto un porter de la seva categoria.
La xifra és aquesta, són els 23 gols que porta en contra, que és una barbaritat en 12 jornades. Però bé, això és una missió número 1 per l'entrenador, que vingui, perquè al final el Sabadell, avui ho repassàvem a la redacció, té millors xifres ofensives que el líder, que la Culto, que alguns equips que hi ha al playoff, que la majoria d'equips que venen per sota i que estan lluitant pel playoff. El Sabadell té millors xifres ofensives, és així, són aquests 12 gols que porta, però clar, els 23 en contra és que són una llosa, el següent és el Real Unión amb 17, però bé. Alguns comentaris que arriben per aquí també, com parlant d'Hortolà, que insisteixo que no li deu ajudar tampoc la sensació de fragilitat que té els homes que té al davant, no deu ajudar ni molt menys per la confiança d'un porter, però bé, perquè al final estem parlant ahir del quart gol, exclusivament ahir del dissabte del quart gol, però és cert que els tres primers està absolutament venut, el pobre.
Sí, però aquests 23, molts deuen ser culpa de la defensa, segurament.
Sí, però n'hi ha hagut uns quants seus, sí.
Però n'hi ha masses que són culpa seva i crec que un porter... quants partits portem?
12.
12? No pot sortir retratat tantes vegades, crec jo, i l'any passat no passava això a Hortolà. Vale, que amb els peus, bueno, juguem aquest risc i no és un migcampista, però...
També tenies unes altres peces darrere defensant,
Sí, no sé...
El gol de l'Irun, el gol que li marca l'Irun, que ja va ser un primer espanto important...
Primera jornada.
Tu creus, considero, que si ell es cregués la gent que té amb ell defensant hagués sortit a buscar aquella pilota, jo crec que va sortir per dir, no la tocaran, vaig a buscar-la perquè és que no la tocaran, ens la fotran. I va fotre una cagada monumental. I jo crec que en Morgado, que hi ha Molina allà al mig, Hortolà no va buscar aquella pilota. Perquè sap que hi ha dos companys allà, que un dels dos segur que la treu.
Sí, segurament.
I no vull exculpar Hortolà, que Hortolà porta una ratxa preocupant. Però clar, és que fem una llista, I Cristian Herrera?
Sí, també. Veus el canvi que...
I Toni Herrero. Jo he llegit fa dos dies que és el pitjor lateral esquerre que ha tingut a la història del Sabadell. Un tio que el buscaven a segona divisió,
No, i Cristian Herrera, que ningú s'imaginava que es quedaria. I
Cristian Herrera
ser...
l'any passat xutava des del rebador de casa seva. Ara Cristian Herrera, quan xuts a porta fet? És que clar, podem fer una llista tan llarga.
Al final, l'actual estat de l'equip contagia a tots els jugadors i el rendiment doncs,
evidentment.
Que ens quedarem sense temps, i encara hem de parlar de... Mira, Martí també em demana que parlem dels arbitratges. Això ho deixarem per un altre dia, Que hem de parlar de Sander. Escoltem primer l'entrevista a Sander. I és que ens queda parlar també de l'expulsió de Baena. I ja... mira, el Lugo ho deixarem, mira, em diu el Roger, és que no dona temps. El tema del Lugo ja ho deixarem per al final de la setmana. Sander Ballero, parlant amb el Sergi Garcés, dissabte del Johan Cruyff.
En aquesta zona mixta del Johan Cruyff, després d'aquesta derrota del Sabadell avui contundent finalment davant el Barça Atlètic, aquest 4-1, la sisena derrota consecutiva de l'equip que el manté en zona de descens, però amb el protagonista segurament de les poques notícies positives que ha deixat aquesta tarda aquí a l'estadi del Barça Atlètic, golejador finalment de l'equip. Sander, bona tarda.
Bona tarda.
Deies, fotut, no es pot estar d'una altra manera després d'un resultat com aquest, i diria fins i tot d'un partit en global, em fixo en global, com el que ha fet l'equip.
Sí, al final venim d'una dinàmica molt dolenta i que sembla que tot el que fem va en la nostra contra, o sigui, no els duels, els controls, o sigui, no sé, al final el plantejament era, jo crec que era bo, però al principi ens han fotut tres en molts pocs minuts i ens ha fet molt mal, i bueno, hem intentat sortir endavant amb el gol. Jo per lo menys creia que podríem donar una passa endavant i creure, i en la remuntada per lo menys en un empat o ficar-li por, i a la segona part ha estat així. Jo crec que hem començat molt bé, però una altra errada individual que ens penalitza massa, i després amb un 4-1 revertir la situació, el Johan contra el Barça B, molt difícil, i bueno, ha sortit com ha sortit.
Li preguntàvem al míster, com us expliqueu sobretot aquesta arrencada? Ara mateix, Sander, ja sé que evidentment són errors puntuals, però com us expliqueu a nivell global vosaltres mateixos que l'equip hagi entrat tan malament com per mirar el marcador, mirar que era el minut 12 tot just de partit i anàvem 3-0?
Sí, o sigui, la veritat és que em pregunto el mateix, o sigui, no sé, o sigui, em sembla que cada partit és, vinga, va, aquest partit sí que sí, el començarem bé, anirem a tope, o sigui, no ens superaran, no sé quan, i no sé què passa, que la primera acció de córner, la centren perfecta, a mi em bloquegen la meva marca, queda sola i fa el primer gol, i després ja sembla com que un altre cop torna a començar i venen com els fantasmes, diguem, i no sé, o sigui, després el segon i el tercer gol venen molt seguits, i no sé, o sigui, la veritat que jo també ho intento entendre, perquè no crec que, o sigui, en aquest partit per lo menys els tres gols no han sigut errades individuals ni tal, o sigui, han sigut com coses del joc que han donat que fessin els tres gols, i no sé, la veritat que és inexplicable, o sigui, no sabria com explicar-ho.
El pitjor de tot plegat, com deies ara fa un moment, és que plou sobre mullat, no? Que el problema és que si analitzes el que estan sent les 12 jornades, amb alguna honrosa excepció d'algun partit on l'equip sí que realment ha estat bé i potser li ha faltat aquest puntet de fortuna, al final vas analitzant i dius, què li passa a aquest equip? És mentalment fluix? És que no li estan sortint les coses simplement? És que quan prova de fer d'anar molt amunt, de pressionar molt amunt, li agafen l'esquena? Quan intenta tancar-se bé al darrere, acaba també cometent... És com que ja s'han provat totes les coses després de 12 partits, tot just, i no s'acaba de donar amb aquesta tecla.
Sí, no sé, o sigui, al final sembla que cada setmana serà la bona, que entrarem molt bé, o sigui, la gent està unida, i no sé com, però acabem, com, és, torna a ser, és com el dia de la marmota, comencem el partit i sembla que sempre sortim amb la mentalitat de anem a rebentar-los, anem a guanyar, i de sobte ens trobem amb un marcador desfavorable, i sembla com, és que és això, és com que venen els fantasmes de hòstia, un altre cop el mateix, hem de tornar a començar, ara hem de remuntar, hem de guanyar sí o sí, no sé, pressions, o sigui, venen com moltes coses al cap, i és això, et quedes en un estat de xoc, de un altre cop comencem, semblava el partit, i una batacada nova, i no sé, és molt complicat, però sí que jo confio en que o sigui, aquest equip s'ha demostra en moltes zones de joc contra qualsevol equip, que té molta qualitat i que té capacitat per jugar de tu a tu contra qualsevol, però hem de demostrar-ho des del primer minut i sortir, no sé, amb una altra mentalitat, amb, no sé, ja... No sé.
No t'apartaré més per aquí. Anem a la part positiva que ha deixat el partit d'avui. Dues coses positives. La primera, em quedo amb la molt personal, el gol. M'imagino que avui, enmig de tot això, algú pensarà... sí, però bé, el dia de demà, com diria algú, demà quan et despertis, com a mínim pensaràs, el primer ja el tinc. M'imagino que fa una il·lusió especial haver marcat ja aquest primer gol, encara que malauradament no hagi servit per molt. Però és una jugada d'aquestes d'estar viu, d'estar atent, precisament d'aquest nari i de creure-hi fins al final.
Sí, al final ens estava, o sigui, ja havia arribat un moment que dic, o sigui, hem d'anar a dalt i hem de fer el que sigui per robar-la, i m'he trobat en aquesta situació que estava entre dos jugadors i he vist com el porter li anava a donar a l'eix i m'he anticipat bé, i i després, mira, he fet el gol, sí, molt positiu, però bueno, al final no ha servit per gaire cosa, simplement per maquillar una miqueta el resultat, però bueno, òbviament content per això i pel partit, però pel meu partit, però sí que igualment del gol te'n vas fotut perquè l'equip és el primer i si l'equip va bé, tot va bé, i sembla que per molt bé que juguis o per molt bé que facis les coses individualment no serveix.
I l'altra part positiva, l'has dit tu ara fa un moment, com a mínim aquest final de primera meitat, diria gràcies al gol també que us ha despertat una miqueta, o ens ha despertat a tots una miqueta, i aquests primers 25 minuts, que són o 20 minuts, 22, que ha durat fins que una errada més ha acabat significant el 4-1, que aquí sí que crec que estarem tots d'acord que el partit pràcticament s'ha acabat. És aquesta petita espurneta d'esperança a la qual cal agafar-se, a dir, bé, si som capaços, com deies, de jugar així 25 minuts i ho allarguem més en el temps, home, anem a confiar-hi.
Sí, sí, està clar, o sigui, jo crec que cada partit estem demostrant que hi ha minuts que, o sigui, hauríem de fer 2-3 gols, o sigui, no, que estem sense por i sense complexes i anem i anem tots i tenim ocasions i o sigui, són moments del partit que dius, hòstia, és que podem contra tothom, vingui qui vingui, però sí que en aquest cas ha acabat la ratxa amb el gol en contra, però és això, o sigui, jo crec que hem de quedar-nos amb lo positiu al final, perquè hi hem de sortir amb les sensacions que hem tingut al principi de la segona meitat, que al final, per la mala ratxa i per la mala dinàmica, sembla que no farem un gol mai, però que quan el dia que entri un gol i aconseguim revertir, o sigui, aquesta mala ratxa, o sigui, jo crec que aquest equip volarà cap a dalt.
Sé que és un jardí, i més per un dels joves del vestidor, que ara segurament dirà, a mala hora m'han trucat avui, o m'ha tocat a mi haver de donar la cara després d'aquesta papereta. Intueixes o pots arribar a entendre que dintre d'aquest nerviosisme generalitzat que provoca veure l'equip en aquesta zona complicada pugui haver-hi decisions dràstiques que afectin cos tècnic, etc. Encara que vosaltres us ho hagueu de mirar amb una certa distància.
No, està clar, o sigui, al final jo crec que el míster ha fet un... O sigui, encara que hagin perdut els partits, jo crec que s'ha demostrat que hi ha moments del partit que on es veu que el plantejament del míster surt, on jo crec que ha fet un bon treball amb l'equip, o sigui, però bueno, és això, com que els resultats no acompanyen, doncs sí, veig possible un canvi d'aires, però a mi em sap molt greu perquè justament Gerard és el que ha confiat més en mi, m'ha posat, m'ha donat la confiança des del primer dia i jo li estic molt agraït sempre perquè m'ha donat l'oportunitat de jugar a Primera Federació, però bueno, és una llàstima que, encara que no sé si es prendrà la decisió, òbviament, jo estic en el seu barco sempre.
Futur immediat, més enllà del que passi i el que sí que us afecta o t'afecta a tu com a jugador i a la resta de companys com a plantilla. Lugo, ja sé que avui costa, perquè tot just les pulsacions han acabat de baixar ara a la dutxa i encara li deus estar donant voltes al cap i aquesta nit segurament encara li donaràs alguna volta més al que ha passat avui aquí al Johan Cruyff, però pregunto pel futur immediat i aquesta tecla que l'equip ha de trobar ràpid, sigui amb qui sigui, sigui com sigui, però no pot deixar passar moltes més jornades perquè sí queden moltes, és veritat, Sander, però permeta que et digui, cada cop en queden menys també.
Sí, sí, no, està clar, al final sempre diem queda molt, queda molt, queda molt, però és el que tu dius, al final les jornades no tornen enrere i hem d'apretar perquè o sigui, al final ens trobarem en una situació que estarem a baix i sembla, no, si quedaven 30 partits fa 3 setmanes ja, però que ara en queden 27 i ara en queden 26 i és això, o sigui, hem de trobar la tecla allà. Jo crec que el punt que hem de trobar és ser més atrevits, o sigui, al final hem demostrat que podem jugar contra qui sigui, amb pilota, jugant per dins i combinant, i crec que l'equip ha de reforçar-se en això, o sigui, ser més atrevits i confiar més cada un amb les seves capacitats perquè l'equip en té, i jo crec que aquest, si jo fos el míster, clar, seria com la tecla, o sigui, sortir cada partit sense por de... sense llançar, sense no sé què, o sigui, jugant per dins i arriscant-nos, perquè quan juguem per dins i quan fem bones combinacions és quan arribem a dalt i quan fem bones estones de partit.
Faig l'última, i aquesta li dedico, els companys ara em renyaran perquè diran, sempre acabem dient del tòpic de l'afició, però avui, tal com estava l'equip, amb la mala dinàmica que té l'equip, al final hi ha gairebé 200 persones que venen, que suporten els primers 15 minuts i en lloc de marxar cap a casa i dir, mira, és igual, aquí es queden, aguanten fins al final, creuen durant uns minuts que és possible i malgrat que no és possible al final, es queden aplaudint-vos a l'últim segon i una ovació que fins i tot podríem dir, no sé si us la mereixeu, però bé, aquí estava l'ovació final de part de l'afició. Suposo que ni que sigui per tot això i per vosaltres, però també per aquesta gent, hi ha aquestes ganes de que, per exemple, un partit a casa com el de la setmana que ve tiri endavant.
Sí, sí, està clar. Al final, o sigui, és increïble que inclús amb la mala dinàmica que portem i amb, inclús em diria que algunes estones de partit amb aquestes males sensacions de dir, hòstia, és que no surt res, que vinguin tantes persones que ens ajudin, que ens animin, sigui com sigui el partit, amb qualsevol situació, i que quan hem fet el gol, o sigui, han tingut ells aquesta raig d'esperança, que han apretat moltíssim i això ajuda, perquè al final el rival, doncs, es ve una mica, es caga una mica quan l'afició del Sabadell apreta, i crec que es nota moltíssim, i també hem d'estar molt agraïts amb l'afició perquè fa un treball increïble, però jo els animo que segueixin així, i és una sort poder tenir aquesta afició en aquesta categoria i que t'ajudin en qualsevol situació, i que quan guanyem la victòria aniria per ells 100%, i quan la bona ratxa estigui, pels que han estat aquí, el Johan, pels que estan en els moments, o sigui, la victòria i la bona ratxa anirà cap a ells, dedicada.
Avui costa, però t'he de felicitar o t'hem de felicitar. Felicitats pel gol, felicitats pel partit, fins i tot més enllà del gol, pel partit. Felicitats per la feina que estàs fent, i tant de bo que això es reverteixi, pel bé de tots, evidentment. I gràcies per parlar tan clar, tot i aquesta insultant joventut que em poso davant ara mateix, que com diria aquell, encara que soni molt d'abuelo cebolleta, podria ser ton pare gairebé per edat, però gràcies per parlar tan clar, Sander. Que vagi molt bé i ànims.
Vale, moltes gràcies a vosaltres.
Amb carinyo pel Sergi Garcés, podria ser perfectament el seu pare, perquè al final Sander té 19 anys.
Però se sent jove, el Sergi, se sent jove.
19 anys, eh? Chapó, mira, llegeixo un comentari seu. Diu, surt el nano, es menja el marron de donar la cara i parla així, dempeus a tots els sentits.
Brutal.
Deia també per aquí l'Héctor, que m'agrada la comparativa que feia, eh? Diu, Sander és el recanvi natural d'Alex Sala, ara falta l'Altimira. M'he quedat meravellat amb aquest discurs. 19 anys.
Brutal.
Li toca sortir a donar la cara després d'un 4-1 i parla així el nano.
Sí, sí.
Se l'ha de cuidar, eh?
Espectacular. Mm. Espectacular. Espectacular.
Se l'ha de conservar.
Sí, senyor. Bravo per ell, bravo per ell.
Ens queden 6 minutets de programa. Hem de parlar també de Raúl Baena. Parlarem, ja us dic, ben poquet del logo de Munit. Ja parlarem, sí, de casa a finals de setmana a l'Hotel Suís. Però bé, que torna Pedro Munitis aquest cap de setmana a la Nova Creu Alta. Ni que sigui, ja fem l'apunt. Raúl Baena. D'entrada, mira, comencem escoltant. Em fa l'hoquei el Roger Benet. L'àudio, el vídeo viral de la discòrdia. I de seguida li posem tot el context del món, va. Doncs aquest vídeo és el que s'ha fet viral durant el dia d'ahir, diumenge, sobretot per, malauradament, molts mitjans d'àmbit estatal i català que van aprofitar un vídeo, tot i que Raúl Baena estava a 2.000 revolucions i ell ja ha dit, ja ha demanat disculpes pel to que va fer servir per aquestes paraules, que està tret absolutament de context. Ell ha donat la seva versió, el club ha donat també la seva versió. Ahir va treure un comunicat en el moment de l'expulsió, minut 50, Raúl Baena, ell explica que s'estava posant les espinilleres per anar a escalfar, que algú des de la banqueta llença una ampolla, amb la mala sort que doncs, es gira el quart àrbitre, l'assistent, i criden a files al principal i li diuen expulsa a Raúl Baena. A partir d'allà ell, ja ho vam dir a la Transmi, jura, perjura que no ha dit absolutament res, i és qui s'acaba enduent aquesta vermella, amb la greujana més que en un primer moment era per l'ampolla, i com ha explicat avui el Sergi Garcés a l'Hotel Suís, el que acaba redactant l'àrbitre és que és expulsat per protestar de forma exagerada una decisió, un fet que va provocar la malestar entre el cos tècnic i el delegat del Centre d'Esports Sabadell per aquesta redacció de l'acte. Què us sembla tot aquest episodi? Sé que donaria per una estona més, eh? Ens queden 3 minuts i...
Jo ho diré ràpid. Sí, pot haver-hi mals entesos i s'ha equivocat l'àrbitre en l'expulsió i tot això, però res no justifica la seva reacció en un jugador de la seva categoria, que ha estat a primera divisió i que està en un club com el Sabadell. A mi veure aquestes imatges d'ell sortint de les seves caselles i dient el que diu, per molt que sigui injusta la decisió de l'àrbitre, no justifica la seva reacció, crec. I a mi em va fer vergonya aliena veure això.
S'equivoca. Jo crec que ell és el primer que segur que ara mateix és conscient que s'equivoca en les formes, s'equivoca en el moment, s'equivoca. Llavors aquí cal diferenciar el tracte que es dona dintre la gespa i el tracte que se li ha donat des de fora la gespa. Des de fora
aquí per mi és el...
Des de fora la gespa no li han perdonat el seu passat perico i...
A Can Barça, a més.
Exacte. I ni tampoc li estan perdonant una miqueta el seu present arlequinat. Però sobretot no li perdonen el seu passat perico. Una persona que va sortir de la Masia, Va sortir de la Masia. Aquests hiperventilats, que... Aquest senyor va sortir de la Masia. Els valors li van inculcar allà. I per si hi ha algú que té algun dubte, val? Però ell s'equivoca, evidentment, s'equivoca i, hòstia, una persona amb la seva trajectòria, amb la seva experiència, amb el que ens estem jugant, hòstia, no pots perdre els papers d'aquesta manera. Però, dit això, que se l'has tractat tan injustíssimament, també. Hi ha hagut molta gent que ha perdut els papers. Sento parlar malament del gremi, Pau? Però des d'un punt de vista...
No, jo vaig dir la meva ahir, també. No?
Des d'aquest punt de vista, els titulars de l'esport i companyia són una absoluta vergonya,
no,
són tendenciosos i absolutament lamentables.
No se'n va parlar en el seu dia de Montxo, d'Atenes, de les proclames nazis d'aficionats del Barça a la Nova Creu Alta,
totalment,
però això...
Totalment. És a dir, que com diem una cosa, diem l'altra.
Ha anat per feina, però sí. A més, afegeix el Farquhi, que a més venia també d'aquella vermella clara, no pitada al contraatac nostre. Bé, si més no, aquella acció que era molt semblant a la d'Antonio Sánchez de Barreiro. Després, les mans inexistents, tot s'ha de dir, d'Embaque, i tot això va provocar doncs l'enrenou, la protesta de la banqueta, i qui va pagar la seva ena. Després estic amb vosaltres que la reacció doncs no és justificable, però ell ja també ha sortit a demanar disculpes en els últims dies, en les últimes hores. Que hem de marxar amb l'Albert González, amb el Vicenç Hernández, gràcies a tots dos.
A vosaltres.
Amb el Roger Benet a la realització. Avui, com dèiem, per aquí podríem fer un 24 hores, però és que no ens queda temps. I prometo, Berto, que algun dia parlarem també de la samarreta, però ara mateix hi ha altres temes d'actualitat damunt la taula que manen. Atents a les pròximes hores, insistim a Ràdio Sabadell. Demà, a partir de la 1, l'Hotel Suís amb l'Adrián Arroyo al capdavant, a veure si hi ha director esportiu o no. Que vagi bé, adéu-siau, bona nit.